Són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel. Avui tenim 15 graus a la ciutat de Barcelona, els mateixos que hi ha a Tarragona. A Girona hi ha 9 graus, a Lleida 11, també en tenen 11 Granollers. I a la Seu d'Urgell, aquesta hora, 4 graus de temperatura d'un dia que ha començat amb alguns ruixats a Ponent. Ruixats que marxaran ben ràpid, tindrem un matí variable, núvols que amb el pas del dia aniran a més a la tarda, algun ruixat tornarà especialment cap al Pirineu més occidental, les temperatures una mica més curtes que no pas ahir, demà també un dia així, així, variable, i diumenge, Sant Jordi, calma i tranquil·litat. Ara ho repassem amb el Jordi Miralles, abans actualitzem el dia en 6 minuts, avui és divendres 21 d'abril.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
El d'Urgell tancarà dimarts l'abastament d'aigua als seus regadius només un mes després d'haver obert la campanya. La falta d'aigua per la sequera els porta a prendre una decisió inèdita que posa en risc la collita d'aquesta temporada. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El canal només donarà l'aigua necessària per garantir la supervivència dels arbres, però no la suficient per garantir la collita. Molts pagesos alerten que si no renuncien a cultivar podrien matar els seus fruiters i reclamen ajudes econòmiques. També a l'Ebre arrenca la campanya de l'arròs amb la meitat d'aigua del que és habitual.
Avui en parlarem a partir de quarts de nou. L'Amadeu Ros, que és el president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell, i el Jaume Pedrós, responsable de regadius d'Unió de Pagesos, seran amb nosaltres per explicar-nos quina situació, quin horitzó s'obre a partir d'ara, evidentment sempre a l'espera que pugui ploure, però ploure amb ganes, no les quatre gotes d'aquest matí a Ponent. Més coses, avui acaba l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola on s'ha aprovat una instrucció sobre la lluita contra els abusos.
El text inclou noves disposicions establertes pel text definitiu d'un dels documents més recents del Papa dedicat als abusos, que entrarà en vigor el 30 d'abril. El govern espanyol destaca el compromís de l'Església amb la lluita contra la pederàstia, ho ha fet el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, des de Montserrat.
Dilluns exhumaran José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, en compliment de la Llei de Memòria Històrica.
La família el traslladarà a un cementiri de Madrid. Les restes s'exhumaran dilluns, coincidint amb el 120è aniversari del naixement del dictador.
La nau Starship d'Elon Musk, el coet més gran construït mai, explota 4 minuts després del seu llançament.
Per a l'empresa, però, haver volat durant 39 quilòmetres és un èxit i ara volen estudiar què ha fallat. L'objectiu final d'aquest tipus de coet hauria de ser portar humans a la Lluna o a Mart, teòricament.
Creix el consum de Viagra i d'estimulants sexuals entre la població jove.
Segons recull una investigació de La Vanguardia, entre els consumidors habituals hi ha dos perfils marcats. Joves que surten de festes, que consumeixen drogues i que s'ajuden d'aquests estimulants a l'hora de tenir sexe, i joves als qui el consum de pornografia els ha creat inseguretat a l'hora de mantenir relacions sexuals.
Ara hi feia referència, diumenge és Sant Jordi, Catalunya ho viurà de valent, especialment Barcelona, però la Diada es viurà també a l'estranger, amb centenars d'actes en una trentena de països.
Gairebé 200 ciutats celebraran activitats, sobretot literàries i culturals, a banda de teatre, concerts o exposicions. També s'han organitzat tallers de traducció i d'il·lustració, activitats infantils o actuacions castelleres. Anglaterra, Estats Units, Canadà, Islàndia o Costa Rica en són només alguns.
Pel que fa als esports, Joan Laporta viatja fins a Eslovènia per convèncer el president de la UEFA, Àlex Ceferín, sobre el cas Negreira. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Dilluns va explicar-se davant dels mitjans de comunicació, dimecres davant dels clubs que formen part de la Lliga i dijous davant del màxim mandatari de la UEFA. L'objectiu és que l'organisme no deixi el Barça fora de la Champions l'any que ve.
Un Sevilla molt solvent ja és a les semifinals de l'Europa League després d'haver superat el Manchester United. Ho recordareu, l'equip que va eliminar el Barça, doncs ha caigut amb el Sevilla 3-0.
Ara jugaran les semifinals contra la Juventus amb l'anada a Itàlia l'11 de maig. L'altra semifinal la disputaran la Roma i el Bayern Leverkusen.
Ho ampliem al temps dels esports. Gràcies, Anna. Anem al trànsit. I des del RAC ens explica què està passant a les carreteres del país. Com sempre, l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Algunes carreteres ja van més plenes a aquesta hora, però menys intensitat que la resta de la setmana. Ara encara continua activa la incidència a l'AP7 a Castellbisbal en sentit sud, on es talla un carril per l'avaria d'un vehicle i es generen algunes retencions. A la mateixa AP7 hi ha 2 quilòmetres de cues al tram de Barberà del Vallès en sentit Girona i a l'A2 els trams habituals també de Pallejà i Sant Joan Despí, on es registren 2 quilòmetres d'aturades en direcció a Barcelona. I a les rondes van una mica més plenes, encara amb la B10 registrant 6 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. Per cert, una altra notícia important de mobilitat en aquests moments, i des de ja fa més de mitja hora, problemes a la línia R4 de Rodalies. Una avaria deixat sense subministrament elèctric al tram entre Cornellà i Castellbisbal. No hi poden circular trens. Adif està treballant per reparar aquesta incidència. Mentrestant, Renfe està operant la línia 4, però no entre Cornellà i Castellbisbal, és a dir, que hi ha trens des de Manresa fins a l'Hospitalet de Llobregat, també entre Martorell i Sant Vicenç de Calders, però no en aquest tram central, perquè no hi ha subministrament elèctric entre les estacions de Cornellà i Castellbisbal, i, per tant, entre Hospitalet i Martorell no poden circular trens a aquesta hora. Qualsevol actualització d'aquesta informació us la donem tan bon punt en tinguem constància, però aquesta és la situació ara mateix pel que fa a la xarxa de Rodalies de Renfe. A veure, busquem els detalls de la previsió meteorològica. Avui és divendres. Què ha de passar avui i com és aquest cap de setmana de Sant Jordi? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Hem començat la jornada amb temperatures més altes que en dies anteriors. La nit ha estat menys freda i les temperatures màximes, però, baixaran sobretot a les comarques de l'interior. A la resta, temperatures s'hi fa o no fa, com les d'ahir, grau amunt, grau avall. I una altra novetat del dia, els ruixats amb els quals ens hem llevat a punts de les comarques del sud del Segrià, també cap al nord de la Ribera d'Ebre, alguns punts també de la Terra Alta, però vaja, aquestes nuvolades, aquests ruixats, que desapareixeran ràpidament i deixaran pas a un dia variable, amb núvols, amb clarianes, amb estones de sol, i a la tarda, novament, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, on descarregaran també alguns ruixats, sobretot el sector més occidental, el de Lleida. Demà dissabte arriba un front, no és molt actiu, donarà força núvols a la meitat oest de Catalunya, però de pluges poques n'hi haurà al Pirineu, al Prepirineu, i també n'hi haurà a punts de les comarques de la meitat oest, però no seran pluges gaire importants. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui, tot i que diumenge tornarà a pujar. Diumenge Sant Jordi, marcat pel sol, per les temperatures més altes a tot el país i només per algun ruixat de mitja tarda cap a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Passen pràcticament 8 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest divendres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
La sequera no dona treva. La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha acordat una mesura inèdita. Tancaran el regadiu dimarts vinent a causa de la falta de pluges i perquè les reserves estan al mínim al sistema Oliana-Rialp, un sistema que ara mateix permet que els canals d'Urgell a partir de la propera setmana només puguin garantir aigua pels abastaments. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La setmana que ve hi ha una reunió a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre on es parlarà de la declaració de zona catastròfica. El president del canal, Amadeu Ros, ha assegurat que és la primera vegada en tota la història que es pren una mesura tan dràstica que suposa tallar el rec quan tot just fa un mes que es va obrir el canal.
Hem de procedir a tancar el canal el dimarts que ve, amb els cultius a rebran, d'aquí el director general us explicarà més qüestions tècniques per intentar salvar tots els arbres, perquè el decret de sequera estàvem en fase de preemergència, indica que hem de reservar l'aigua doncs, fins a finals de temporada, tant pels abastaments com pels arbres perquè no es moriguin.
Per tant, situació extremadament delicada. Són unes 50.000 hectàrees de terreny agrícola que es queden sense aigua. Vaja, tindran l'aigua mínima per garantir que els arbres fruiters, que és bàsicament el que hi ha plantat allà, no morin, però no l'aigua suficient com perquè puguin produir. També el delta de l'Ebre, situació molt complicada. Els pagesos estan obligats a començar la campanya de l'arròs amb la meitat de l'aigua habitual.
Les comunitats de regants de l'esquerra i la dreta treballen ara per ajustar-se a aquest nou escenari i poder tirar endavant el conreu. Els arrossaires ja havien planificat la campanya amb possibles retallades de les concessions d'aigua per la sequera, però en cap cas pensaven que la situació seria tan complicada. És Javier Casanova, president de la comunitat de regants.
Sí, anem a la part baixa d'esta garantia d'aigua, indubtablement la producció del delta serà quasi zero. Si el canal deixa de baixar aigua a l'1 de juliol, encara està al 50% del cicle. I el Delta de l'Ebre, els terrenos salins que tenim, i és una planta d'aigua, morirà tota ella.
Avui en parlarem del que implica aquesta situació de sequera. Això ja no és només una alerta, estem parlant de pagesos que aquest any no podran cultivar, de collites que no arribaran, per tant, estem parlant de fruita que després serà més escassa a les botigues, o que si hi és a la mateixa quantitat ho serà a preus molt més cars. Estem parlant d'uns pagesos que demanen unes ajudes que de moment no tenen atorgades per part del Ministeri, i mira que ja fa dies que insisteixen que les acabaran necessitant, del que implica aquesta situació, del que pot suposar per aquests pagesos afectats, de les seves conseqüències. En parlarem d'aquí mitja hora amb l'Amadeu Ros, que és president de la comunitat de regants dels canals d'Urgell, i amb en Jaume Pedrós, que és responsable de regadius de la Unió de Pagesos, tots dos amb nosaltres d'aquí a 20 minuts a partir de 8:45 del matí. És una situació de sequera que afecta, de fet, el conjunt d'Espanya i altres zones també d'Europa. El Parc Natural de Doñana, Andalusia, n'és una d'aquestes zones, allà amb la situació agreujada pels nombrosos pous il·legals que buiden els aqüífers d'aquest parc nacional. Des d'allà mateix, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat al PP i Vox que abandonin el seu projecte de llei que contempla la creació de 750 noves hectàrees de regadiu, que ja han rebut, a més, també una advertència per part de la Comissió Europea.
La creació del regadiu al nord de Doñana comportaria multes milionàries perquè va en contra de la legislació. Pedro Sánchez ha reclamat als dos partits que abandonin la supèrbia i ha anunciat que, en cas d'aprovar-se, portarà l'acord al Tribunal Constitucional.
Contraviene la legislación europea. Y por eso hago un llamamiento. Hago un llamamiento a la reflexión y también a la rectificación. Abandonar posturas soberbias y volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y de la concienciación.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
El govern espanyol certifica que l'Església vol col·laborar en la investigació oberta pel Defensor del Poble per investigar els abusos denunciats a menors. També subratlla que les relacions entre totes dues parts són fructíferes i de diàleg. Així ho ha explicat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en la seva visita al monestir de Montserrat. Allà hi era també la Sílvia Muñoz. Bon dia.
Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha destacat la predisposició i la voluntat de l'Església per participar en la investigació del Defensor del Poble sobre els abusos sexuals en el si de l'Església.
Que para la Iglesia Católica es bueno, es muy positivo colaborar en ese tipo de investigaciones para aclarar todo lo que sucedió, porque estoy convencido, estoy seguro, me consta por mis conversaciones con ellos, que la Iglesia Católica no tiene ningún interés en que aquello no se aclare. Yo creo que es positivo para todos que se aclare.
Bolaños ha remarcat que la relació de l'Església amb el govern de Pedro Sánchez és molt productiva i ha recordat que l'executiu ha arribat a dos acords durant l'últim any. Primer, sobre els béns immatriculats, i en segon lloc, el pagament de l'impost municipal i el de les contribucions especials. L'abadia de Montserrat ha sigut la primera parada que ha fet el ministre durant aquests 4 dies de ruta que estarà per Catalunya.
Gràcies, Sílvia. També avui divendres acaba l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal, que des de dilluns ha reunit a Madrid tots els bisbes espanyols i on s'ha aprovat justament una instrucció sobre la lluita contra els abusos.
A l'obertura d'aquesta assemblea, el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, ja va explicar que l'Església volia liderar una lluita contra els abusos sexuals. Per això, durant aquesta setmana de reunions, s'ha consensuat una instrucció per a l'Església a Espanya que inclou noves disposicions establertes pel text definitiu d'un dels documents més recents del Papa dedicat als abusos, que entrarà en vigor el 30 d'abril. En aquesta assemblea també s'han aprovat els representants de la Conferència Episcopal al Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc al Vaticà el proper mes d'octubre.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Hi ha data per l'exhumació de les restes del dictador José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos. Serà el pròxim dilluns, que és 24 d'abril, per cert, coincidirà amb el 120è aniversari del seu naixement.
La família del fundador de la Falange ja havia demanat a l'abat del Valle i a la Direcció General de la Conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid que portessin a terme l'exhumació en compliment de la Llei de Memòria Democràtica, que, recordem, va entrar en vigor el passat novembre. Un cop exhumades, la família les inhumarà a un altre cementiri catòlic en la intimitat. La cera apunta que podria ser, de fet, el cementiri de Sant Isidro de Madrid, tot plegat en l'aplicació de la norma que estableix que no hi poden haver llocs d'exaltació de la dictadura.
I atenció a l'última enquesta del CIS que entra de ple en aquesta precampanya electoral. Segons aquesta enquesta, Sumar, de Yolanda Díaz, superaria Podem en estimació de vots si es presentessin per separat a les pròximes eleccions.
És la primera vegada que aquesta enquesta inclou Sumar com a opció i, segons explica, és la suma de l'estimació de vot d'Izquierda Unida, Compromís en Comú i Más País, entre d'altres. L'últim baròmetre també exposa una distància de 4,3 punts percentuals al PSOE respecte al PP, tot i que les dues formacions retrocedeixen amb 2,3 punts als socialistes i 1,9 als populars. Vox manté la tercera posició que va aconseguir en l'últim baròmetre amb l'11,1%. Esquerra, per la seva banda, perd 4 dècimes i se situa en el 2,1%. Junts en perd 2 i es queda amb el 0,9%, mentre que la CUP en guanya una i obté el 0,6%.
Per tant, una enquesta d'on en surt mal parat Podem, una enquesta més que coincideix amb les hores més baixes al govern de coalició per la trencadissa per la reforma de la llei del només sí en sí, evidenciada ahir al Congrés dels Diputats, amb els aplaudiments del PP d'una banda i la imatge de soledat de les ministres de Podem, Montero i Belarra, de l'altra, una reforma, però, que no aturarà la revisió de penes ja imposades, però que haurà d'aplicar-se les que es dictin un cop entri en vigor el nou text.
Els tribunals hauran de continuar revisant les condemnes i aplicar la sentència més favorable al pres, que és la que es va aprovar l'octubre. El Partit Popular pensa que no n'hi ha prou amb la rectificació i creu que el govern espanyol hauria d'assumir més responsabilitats. És la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra.
La derrota política tiene que ser las responsabilidades políticas y son las que faltan. Exigimos responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras, las responsabilidades políticas a modo de ceses y dimisiones, porque no se puede tapar el mayor escándalo político que ha ocurrido durante toda esta legislatura.
Per la seva banda, el PSOE reconeix que corregir la norma, al seu entendre, era necessari i defensa que el consentiment continua estant en la norma com a eix vertebrador, mentre que Unides Podem defensa tot el contrari.
Els liles també critiquen que el seu soci de govern no hagi acceptat cap de les propostes que han fet per tancar un acord. Per la seva banda, els socialistes defensen que la igualtat de gènere és un dels seus eixos centrals. Són el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
La igualdad de género tiene que ser uno de los ejes centrales de las políticas públicas que ponga en marcha este gobierno. No una cosa de mujeres, no, no, una política transversal que explique todas y cada una de las políticas de nuestro gobierno.
Les hacemos una propuesta que sube las penas más que la suya y nos rechazan la propuesta porque sube las penas, que es el objetivo que nos han pedido.
Al matí, a Radio Estel.
És una de les imatges d'aquestes últimes hores. La nau Starship d'Elon Musk només ha pogut volar durant 4 minuts. Diuen que és un èxit, però va explotar els 4 minuts. Després del seu llançament va poder recórrer pràcticament 40 quilòmetres. Va sortir de la base de l'empresa SpaceX al sud-est de Texas, als Estats Units. Era un vol de prova.
Malgrat aquesta explosió, la companyia ha considerat que l'acció ha estat un èxit i han apuntat que seguiran fent proves. El llançament d'aquest dijous s'ha produït després de l'intent fallit de dilluns, quan una vàlvula defectuosa el va frustrar. L'explosió de la nau s'ha produït abans que se separés del coet Super Heavy, en el que la companyia ha anomenat una desintegració no programada.
I tant no programada va explotar. Era el coet més gran fabricat mai. Avui en parlarem, d'aquest coet, de per què a l'empresa de Musk veuen com un èxit haver aconseguit que volés durant 4 minuts, malgrat hagi acabat explotant. Per què vol el magnat un coet tan gran com aquest? Una de les persones que més en sap de l'espai I que millor l'explica és l'enginyer aeroespacial José Mariano López Urdiales, i avui a partir del punt de les 10 del matí seran nosaltres. Per cert, que l'Associació de Línies Aèries ha demanat al govern espanyol, també a la Unió Europea, que exigeixin a França que protegeixi els vols que creuen el seu espai aeri quan els seus controladors fan vaga.
Segons la patronal, Espanya és un dels països més afectats per les protestes i calcula que el 15% dels vols a l'Estat van patir algun tipus de retard, el que suposa gairebé 400 vols, i el nombre de cancel·lacions ha augmentat un 61%. Des de l'Associació de Línies Aèries apunten que el 88% d'aquests vols afectats no tenien ni origen ni tampoc destí al País Gal, sinó que sobrevolaven l'espai aeri francès. Des de l'1 de març fins al 9 d'abril han sumat 34 jornades aturades contra la reforma de pensions impulsada per Emmanuel Macron.
I a Andorra, nova reunió entre el govern i la Unió Europea amb l'objectiu de tancar els acords d'associació.
I en aquesta nova trobada es va parlar de la normativa de seguretat alimentària, alguns capítols de l'annex sobre energia, sobre contractació pública i de la seguretat tècnica dels productes i agricultura. A l'inici de la reunió, el secretari d'Estat en funcions d'Andorra, l'Andri Riba, va recordar que fins a la constitució del nou govern tots els acords presos els haurà de validar el proper govern andorrà, que ha de prendre possessió en les properes setmanes. La propera trobada per continuar negociant l'acord d'associació a la Unió Europea serà el 25 de maig.
I us dèiem que diumenge és Sant Jordi, un Sant Jordi que, com sempre, a Catalunya es viurà amb moltes ganes, però també a l'estranger, on hi haurà centenars d'actes en una trentena de països.
De fet, gairebé 200 ciutats celebraran activitats, sobretot literàries i culturals, a banda de dramatúrgia, concerts o exposicions. També s'han organitzat tallers de traducció i d'il·lustració, activitats infantils o actuacions castelleres. Al Regne Unit, els castellers of London actuaran al Camden Market Hall & Wharf en un esdeveniment que també comptarà amb un recital de la coral London Catalan Choir. Als Estats Units i al Canadà, el programa abasta diverses ciutats, com ara la presentació del llibre de Roser Caminals abans i després a Washington. També actuacions de l'actriu Mercè San Pietro i del músic Eduard Iniesta al Quebec, o lectures de llibres i de traduccions d'autors catalans a Nova York i a Chicago. També hi haurà actes a Mèxic, on 5 restaurants oferiran plats típics de la gastronomia catalana a partir d'avui i durant tot el cap de setmana. A Reykjavik o a Costa Rica es faran activitats per primera vegada.
Gràcies, Olma. Anem als esports. Joan Laporta s'ha reunit aquest dijous amb el president de la UEFA, Alexander Zeferin. L'objectiu de la trobada, donar-li explicacions sobre el cas Negreira i a l'horitzó intentar evitar una sanció europea per l'any vinent, Anna.
Sí, és la tercera vegada que dona explicacions públicament aquesta setmana. Dilluns ho va fer per als socis des de l'Auditori 1899 del Camp Nou. Dimecres ho va fer des de Madrid davant dels presidents dels clubs de la Liga. I ahir, dijous, Laporta va viatjar fins a Eslovènia per donar la cara davant del màxim representant de la UEFA. El principal objectiu, com deies, és evitar una possible sanció de la UEFA al Barça que podria deixar els blaugrana fora de la Champions la temporada que ve. Per evitar-ho, Laporta ha de convèncer Zeferin que al club no hi ha hagut cap tipus de corrupció esportiva.
A tot això, el Barça està estudiant jugar més partits amistosos si guanyen la Lliga amb un cert marge de temps per tal de fer caixa d'on sigui.
L'estiu passat el club va ingressar 5 milions d'euros per un partit amistós que van jugar contra algunes de les estrelles de la Lliga australiana, i ara el Barça vol repetir la mateixa experiència al Japó. Tot apunta que seria la primera setmana de juny, després de jugar l'últim partit de Lliga contra el Celta a domicili. A banda, si el Barça guanya la Lliga de manera matemàticament en els pròxims dies, el club està estudiant aprofitar les setmanes que no tinguin compromís entre setmana per poder continuar fent bolos a l'estranger.
A competicions europees de futbol, el Sevilla ja és semifinalista de l'Europa League, ha guanyat el Manchester United per 3-0 a la tornada dels quarts de final.
Els andalusos, que van remuntar i igualar el resultat del primer partit, han rematat la feina al Sánchez Pizjuán i ja són a la penúltima ronda de l'Europa League gràcies als 2 gols d'Enesiri i un altre de Badé. Ara jugaran les semifinals contra la Juventus, que aquesta nit ha empatat davant l'Sporting, però que ha fet bo el resultat de l'anada. El primer partit el jugaran a Itàlia el proper 11 de maig i la tornada el dia 18 a Sevilla. L'altra semifinal la jugaran la Roma i el Bayer Leverkusen.
Aquest cap de setmana i a Champions femenina, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha viatjat amb l'equip cap a Londres. Demà s'enfronten al Chelsea en l'anada de la semifinal de la màxima competició europea.
Alexia viatja, però no s'haurà la grada. El club ja ha avisat que la Mulladana ha pujat a l'avió, però que no entrarà a la convocatòria. Tot i així, el seu retorn podria estar cada vegada més a prop. L'entrenador blaugrana Jonathan Girardet recupera per aquest partit Claudia Pina i Assisato Shoala, que han rebut l'alta mèdica aquest mateix dijous. Demà, a 2:15 del migdia, s'enfrontaran a les Blues, a Stamford Bridge. Ja es van veure les cares fa 2 anys a la final, on les blaugrana van superar les angleses per 4-0 i van aconseguir aixecar la primera Champions femenina de la història del club.
I aquest divendres arrenca una nova jornada de la Lliga. Ho fa amb el partit entre l'Espanyol i el Cádiz a l'RC d'Estadim.
Els blanquiblaus estan obligats a guanyar contra un rival directe per tenir opcions de sortir de la zona més fosca. L'Espanyol segueix sent penúltim i sumant derrotes consecutives. El d'avui serà el tercer partit de Luis García al capdavant de la banqueta, que confia en poder plantar cara per remuntar els ànims de l'equip i l'afició.
El equipo está con ganas de competir, con muchísimas ganas de competir. Está claro que a nivel emocional pues pondría un salto importante para nuestra confianza, para la confianza de ellos, si es que no la tienen, porque sinceramente lo que transmiten cada día son cosas tremendamente positivas y la verdad que estoy convencido de que mañana va a ser un gran día para nosotros.
L'Espanyol Cádiz d'avui es jugarà a les 9 del vespre. El Girona, per la seva banda, saltarà la gespa dissabte, 6:45 de la tarda, al camp del Valladolid. El Barça ho farà diumenge, el dia de Sant Jordi, 4:05 de la tarda contra l'Atlètic de Madrid.
Per cert, que aquest dijous ha mort als 82 anys Josep Maria Fustel, que va ser migcampista del primer equip blaugrana durant més de 10 anys, del 1962 al 1972, i que després va ser també president de l'agrupació de jugadors.
Conegut també com el noi de Linyola, Fustel va arribar al club quan només tenia 12 anys i va passar per les categories inferiors fins als 62, que va arribar al primer equip, on ràpidament es va fer un lloc a l'equip titular per convertir-se en un dels motors de l'equip. Fuster va acabar la seva trajectòria al Barça amb un palmarès de 3 Copes d'Espanya i una Copa de Fires. En total va disputar 406 partits i va marcar 117 gols.
En bàsquet femení, l'Uni Girona s'ha emportat el primer derbi contra el Barça Sant Feliuenc, 50-56, partit corresponent a l'anada dels quarts de final del play-off de la Lliga.
De fet, les gironines guanyaven el descans per 23-31. Ara les blaugranes han de guanyar el segon partit d'aquest diumenge si no es volen complicar l'eliminatòria, que és el millor de 3 partits. D'altra banda, ahir també va jugar el Cadí la Seu, que va caure estrepitosament a casa davant del Perfumeries Avenida per 45-92. I ara les lleidatanes no poden badar si volen seguir vives a la competició.
Ja acabem amb tenis. Carlos Alcaraz i Alejandro Davidovich juguen aquest divendres per tenir una plaça a les semifinals del Godó.
Que Alcaraz s'ha classificat per als quarts de final de l'Open de Barcelona després de superar Roberto Bautista per 2 sets, 6-3 i 7-5, i s'enfrontarà de nou a un company espanyol, Alejandro Davidovich, que ha superat el finlandès Ruusuvuori per 2 sets. Un partit que està previst perquè comenci per les 4 de la tarda. Pel que fa al tenis femení, Paula Badosa s'enfrontarà a la bielorussa Arina Sabalenka en els quarts de final del torneig de Stuttgart, després de superar l'espanyola Cristina Buxa als vuitens de final per 2 sets. El duel contra la vigent campiona de l'Open d'Austràlia començarà a les 12 del migdia.
Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ja ens ho pagueu amb aquesta cançó, l'Under Pressure dels Queen amb el David Bowie, una cançó gravada el 1981, que l'any següent va veure la llum i que avui ja és tot un clàssic. La cançó neix d'una sessió d'improvisacions de la banda i el cantant. Estaven a Suïssa. La cançó va arribar al número 1 de les llistes d'èxits britàniques. Després va aguantar durant més de 3 mesos entre les 10 cançons més escoltades d'aquell 1982. Amb l'Under Pressure arribarem avui al punt de 8:45.
People on the streets. Dead.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és divendres, és 21 d'abril. Avui en temps de tertúlia seran amb nosaltres la Sara González, periodista de Política del Periódico, el Josep Maria Martí Rigau, periodista parlamentari, i el Manuel Milià, mestre, escriptor i periodista, exdiputat al Congrés i assessor ara també a Foment del Treball. Amb tots tres, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, parlarem de l'actualitat, parlarem de la sequera, parlarem del CIS, parlarem evidentment de la trencadissa evidenciada ahir al Congrés dels Diputats entre el PSOE i Podem, que no per anunciada és menys important. Tindrem temps d'abordar-ho tot abans el temps i el trànsit. Aquest divendres, segur que voleu saber què ha de passar avui amb el temps, com serà aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Nuvolositat variable aquest matí arreu de Catalunya amb temperatures més altes que les d'ahir. Les màximes avui es quedaran estables a molts punts del país, però baixaran sobretot a les comarques del Pla de Lleida, on ahir es va arribar fins als 30 graus. Avui no farà tanta calor en aquest sector del país. I també comencem amb ruixats a primeres hores del matí al sud del Segrià, també cap al nord de la Terra Alta i al nord de la comarca de la Ribera d'Ebre. Aquestes precipitacions desapareixen ràpidament durant les primeres hores d'aquest matí. A la resta, com dèiem, nuvolositat variable, que a partir de migdia serà cada vegada més abundant a les comarques del Pirineu, i aquesta tarda hi haurà algun ruixat de caràcter dispers cap al Pirineu més occidental, el de Lleida. Demà dissabte arriba un front que donarà força núvols arreu de Catalunya, i de pluja en donarà sobretot comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques de la meitat oest, sobretot Lleida i Tarragona. No seran, però, pluges molt, molt destacables, però, evidentment, benvingudes. I de cara a diumenge, dia de Sant Jordi, marcat pel sol i per les temperatures més altes. Demà es mantindran estables. Sant Jordi farà calor arreu de Catalunya, màximes que pujaran 2 o 3 graus respecte a les de dissabte, i només creixeran núvols a partir de migdia a les comarques del Pirineu, que acabarien donant algun ruixat, però només a la tarda i en aquest sector del país.
Moltes gràcies, Jordi. Aquest matí de divendres, per cert, complicat pel que fa a la mobilitat als usuaris de la línia R4 de Rodalies. No hi ha tren circulant des de fa ja una mica més d'una hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Martorell per un problema en el subministrament elèctric, avaria que afecta a Adif, que està treballant per intentar reparar-la, però com que no hi ha llum, no hi ha subministrament elèctric entre Cornellà i Castellbisbal, Renfe ha hagut de suspendre els trens entre l'Hospitalet i Martorell. Això vol dir que des de Sant Vicenç de Calders i fins a Martorell, o entre Manresa i l'Hospitalet de Llobregat, no hi ha problema per utilitzar la línia, però sí en aquest tram que està tallat i on no poden circular-hi els trens, i ara ja fa una hora. Per tant, en plena hora punta, una d'aquestes línies de Rodalies que està tallada. Això pel que fa a la mobilitat amb aquest transport públic. Ara tornem cap al RAC i així actualitzem també què està passant a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Matem incidències relacionades amb avaries de vehicles. Es talla un carril a la Ronda de Dalt per la zona de Sant Gervasi i ara hi ha 5 quilòmetres de congestió des de Roquetes, i també es tallen carrils encara en dos trams de l'AP7 per altres avaries, a la Jonquera en sentit sud i a Castellbisbal també cap al sud, on hi ha un tram de cues. Més enllà d'aquestes incidències, parlem de trams entre 2 i 3 quilòmetres de cues en punts habituals afectats de l'hora punta, com són la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu en direcció a Barcelona, o a la C32, com sempre, entre Sant Boi i Viladecans. I a les rondes ara hi ha 5 quilòmetres de congestió encara a la ronda litoral, el tram habitual en sentit sud, i també hi ha 2 quilòmetres més d'aturades en sentit Besòs des de la zona franca. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. Doncs ja ho veieu, matí difícil també si agafeu el cotxe. Va, que passen ja 4 minuts del punt de 8:45 del matí. D'aquí uns instants saludarem l'Amadeu Ros, que és el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, i el Jaume Pedrós, que és responsable de regadius de la Unió de Pagesos. Amb ells volem parlar de com la sequera està castigant també durament els pagesos, també de retruc als ramaders del país, però avui el que us explicarem afecta directament els pagesos. No són els únics, ja els qui treballen amb cereal avisaven que els camps no tiren, que no hi ha manera que el cereal creixi com hauria de créixer perquè falta aigua. Fa tot just un mes el canal d'Urgell va decidir cobrir el pas de l'aigua pensant en la collita d'aquest any. Doncs bé, quatre setmanes després, només quatre setmanes després, el canal d'Urgell deixarà de portar l'aigua necessària per regar els cultius, 50.000 hectàrees de cultius, molts d'ells de fruita dolça, que haurien de rebre aigua per fer créixer aquests fruits. Això vol dir que els pagesos amb prou feines tindran l'aigua que els arbres necessiten mínimament per no morir i, per tant, que els pagesos no perdin futures collites. Evidentment, si mor l'arbre ja no hi ha res a fer. Això vol dir que hi ha molts pagesos que aquest any els números no els sortiran, que hi ha collites que es perdran, que estan reclamant ajudes que, com a mínim fins on sabem, potser ara ens donen una bona notícia en aquest sentit, però encara no estan acordades perquè els pagesos puguin mirar-se l'arbre, treure-li tota la flor i fruita que hagi pogut començar el seu procés i deixar l'arbre per l'any vinent, però, evidentment, cobrant alguns diners per tal de tenir garantida la subsistència. I això té també afectacions en tots nosaltres, els que anem a comprar, que vas al mercat, que buscarem fruita i que no n'hi haurà o no n'hi haurà tanta, o si n'hi ha la mateixa, vindrà de lluny i serà més cara. Estem parlant de conseqüències serioses d'aquesta sequera. Ja sé que el govern va dir que no havíem de patir a casa fins al setembre. Bé, a casa potser fins al setembre no. Però en d'altres llocs ja ho estem notant. I de quina manera? Avui en tornarem a parlar de la sequera que políticament està obrint ja guerres per l'aigua. Aquí a Catalunya, soterrada, si voleu, o de baixa intensitat, perquè políticament la màxima discussió que hem arribat a tenir és si s'havia de multar abans o després els ajuntaments que no compleixen. El Partit Popular i el PSOE estan en un altre estadi ja d'aquesta guerra de l'aigua pel que està passant, per exemple, a Doñana. Potser el que està passant al canal d'Urgell ens convida a tots a reflexionar sobre el tipus d'agricultura, per exemple, que hi ha a Catalunya, en funció de cap a on hagi d'anar el clima. I mira que durant anys i panys el canal d'Urgell, els canals d'Urgell, el Segarra-Garrigues han sigut obres clau per garantir regadius. Però, clar, el canal només funciona si baixa aigua. Avui en parlarem amb l'Amadeu Ros i amb el Jaume Pedrós. Serà d'aquí a uns instants. Abans, però, repassem els titulars més destacats del dia. Evidentment, això que us deia és notícia destacada. El canal d'Urgell tancarà dimarts l'abastament per als regadius, i això que només fa un mes que va començar la campanya. La falta d'aigua per la forta sequera els porta a prendre una decisió inèdita que, evidentment, posa en risc la collita d'aquesta temporada. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El canal només donarà l'aigua necessària per garantir la supervivència dels arbres, però no la suficient per garantir la collita. Molts pagesos alerten que, si no renuncien a cultivar, podrien matar els seus fruiters i reclamen ajudes econòmiques. També a l'Ebre arrenca la campanya de l'arròs amb la meitat d'aigua del que és habitual.
Avui acaba l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, on s'ha aprovat una instrucció sobre la lluita contra els abusos.
El text inclou noves disposicions establertes pel text definitiu d'un dels documents més recents del Papa dedicat als abusos, que entrarà en vigor el 30 d'abril. El govern espanyol destaca el compromís de l'Església amb la lluita contra la pederàstia. Ho va fer el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, des de Montserrat.
Dilluns exhumaran José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, en compliment de la llei de memòria democràtica.
La família el traslladarà a un cementiri de Madrid. Les restes s'exhumaran dilluns, coincidint amb el 120è aniversari del naixement del fundador de la Falange.
Mira, Renfe informa a aquesta hora que els tècnics de DIF els han comunicat que ja han aconseguit reparar la incidència que afectava el sistema d'electrificació, que havia deixat sense llum el tram de via entre Cornellà i Castellbisbal. Per tant, a partir d'aquesta hora es pot restablir el servei de trens a la línia R4 de Rodalies. Evidentment, les freqüències de pas encara estan alterades a aquesta hora per aquesta incidència. Renfe espera que, amb el pas del matí, la normalitat torni també pel que fa a la freqüència. De moment, en tot cas, bona notícia, tornen a circular trens a la totalitat del trajecte de la línia R4 de Rodalies. La nau Starship d'Elon Musk, el coet més gran construït mai, explota 4 minuts després del seu llançament.
Per a l'empresa, però, haver volat durant 39 quilòmetres és un èxit i ara volen estudiar què ha fallat. L'objectiu final d'aquest tipus de coet hauria de ser portar humans a la Lluna o a Mart, teòricament.
Creix el consum de Viagra i d'estimulants sexuals entre la població jove.
Segons recull una investigació de La Vanguardia, entre els consumidors habituals hi ha dos perfils marcats: joves que surten de festes, que consumeixen drogues i que s'ajuden d'aquests estimulants a l'hora de tenir sexe, i joves als qui el consum de pornografia els ha creat inseguretat a l'hora de mantenir relacions sexuals.
Diumenge és Sant Jordi, Catalunya ho viurà de valent, especialment Barcelona, però aquesta diada es viurà també a l'estranger, amb centenars d'actes organitzats en una trentena de països diferents.
Gairebé 200 ciutats celebraran activitats, sobretot literàries i culturals, a banda de dramatúrgia, concerts o exposicions. També s'han organitzat tallers de traducció i d'il·lustració, activitats infantils o actuacions castelleres. Anglaterra, Estats Units, Canadà, Islàndia o Costa Rica en són només alguns.
Pel que fa als esports, Joan Laporta ha viatjat fins a Eslovènia per mirar de convèncer el president de la UEFA, Alexander Ceferin, sobre el cas Negreira. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Dilluns va explicar-se davant dels mitjans de comunicació, dimecres davant dels clubs que formen part de la Liga i dijous davant del màxim mandatari de la UEFA. L'objectiu és que l'organisme no deixi el Barça fora de la Champions l'any que ve.
El Sevilla jugarà a les semifinals de l'Europa League després d'haver superat el Manchester United, l'equip que va eliminar el Barça. El partit de tornada, també per 3-0.
Ara jugaran les semifinals contra la Juventus amb l'anada a Itàlia l'11 de maig. L'altra semifinal la disputaran la Roma i el Bayer Leverkusen.
Una pausa i de seguida parlem de les conseqüències dramàtiques de la forta sequera que afecta Catalunya.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dimarts vinent al canal d'Urgell, us ho hem explicat ara a l'informatiu, haurà de tancar el rec a les 50.000 hectàrees agrícoles de cultius que abasteix. La comunitat de regants ha pres aquesta decisió. És una decisió inèdita per la falta de pluges, per la falta d'aigua. L'objectiu a partir de la setmana vinent serà que els camps tinguin l'aigua justa i necessària per garantir, per exemple, que els arbres fruiters sobrevisquin i no morin de set, però no pas pensant en l'objectiu que puguin produir. L'Amadeu Ros és el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell. Senyor Ros, com estem? Bon dia.
Bueno, bon dia.
No havien hagut de prendre mai abans una decisió d'aquestes característiques.
No, ni molt menys, vull dir, més tan aviat, no? Hi havia hagut abans problemes, cap al mes d'agost i coses, però, bueno, amb 70 anys, te diu Confederació, que són les dades històriques de menys caudal del riu Segre, no? I llavors el que hem fet és tindre que deixar els hectòmetres que necessitarien els arbres perquè no se moriguessin, que així no ho contempleu, però hidrològic, i després tots els abastaments. Ah. Els abastaments tenen garantida l'aigua per tot l'any, tant indústries com granges, com a 120 poblacions.
Clar, estem parlant d'una decisió que l'heu de prendre ara, quan la temporada havia començat, encara no fa ni un mes. No sé si quan arrencàveu ja teníeu aquest horitzó o encara confiàveu que pogués ploure aquestes setmanes que han passat i poder-ho revertir.
Bueno, hi havia uns quants hectòmetres i anàvem a salvar la collita del cereal, perquè tots els pagesos s'havia sembrat a vora el 50%. I si n'es quedava alliberat l'estiu, pel que hem tret, no? Ara hem d'esperar noves pluges, serà difícil, perquè vull dir, bueno, però també t'he de dir que hi ha voluntat, s'ha ficat en contacte el govern de la Generalitat i a través de la consellera i també del govern de l'Estat de poder rebre ajudes per totes aquestes hectàrees, que es malmetran, de gent que no podrà sembrar. Bueno, hi ha tota una voluntat ferma, manifestat, i un tema dels arbres, pues, bueno, el pla hidrològic diu que no es pot morir cap arbre, intentarem, si estem una miqueta de sort, que plogués i tot, pues, a millor el tema de la fruita ha de quedar una miqueta aparcat encara en aquests moments.
Mm-hmm. En quin sentit ho diu? Què vol dir?
Com?
En quin sentit ho deia? Diu, si plou una mica encara ho podem deixar una mica aparcat? A què es refereix?
Bueno, vull dir, si plou, pues tindrem més reserva.
És,
no?
Clar.
És correcte.
Uh-huh. Clar, estem parlant que aquesta supervivència sí que la podeu arribar a garantir, és a dir, amb les reserves d'aigua que hi ha, aquesta confiança sí que la podeu... Sí, aquesta confiança sí que es pot donar.
Sí. Tot això està garantit, per això tanquem, perquè el dimarts hi haurà tants hectòmetres d'aigua que manegem amb Confederació, d'una manera molt correcta, amb els tècnics, i llavors hem dit també tancar el dimarts, perquè hi haurà tants hectòmetres i fins a unes noves pluges.
Uh-huh. Aquesta situació es pot arribar a revertir? És a dir, si realment arribés una tongada de pluges que fos important, teniu un marge de revertir aquesta situació? O per com va la temporada de rec i de cultiu, si l'aigua no baixa ara, ja malauradament la temporada, per encara que hi hagués aigua, ja no es podria tirar endavant?
La part més important dels arbres se podria revertir, i l'altra part, doncs, hi hauria de cultius unes 15.000 hectàrees, doncs, que no han pogut sembrar el seu blat de moro, tot això, i també el cultiu d'alfals, no? Unes 10.000 alfals i unes 5.000, més o menys. Aquestes, doncs, sortiran afectades, però, clar, sempre l'afectació seria menys.
Ah, és a dir, hi ha una part, diguem-ne, que ja no és reversible, i una altra que teniu una mica de marge. Aquest marge, quan acabaria? És a dir, quan hauria d'arribar aquesta pluja?
Bueno, hosti, dius que plogués al maig seria perfecte per nosaltres.
Que plogués al maig, eh?
Sí.
I teniu aquesta esperança fonamentada en alguna cosa? Ho diu perquè ens havien dit que l'abril potser seria un mes semblant al que és habitual, i aquest abril al final no ha caigut ni una gota, de veritat.
Exacte. Bueno, sí, mentre es dellances, tota preocupació hi és per part de tothom, perquè aquí s'hi juguen, pues, vull dir... Ja no hi havia massa il·lusió en molts sectors de l'agricultura i si juguen, pues, la supervivència dels pagesos, però te vaig a dir que a hores d'ara han manifestat una disposició ferma tant des de la conselleria com des de la subdelegació del govern, i en els propers dies rebrem a diferents persones aquí a la comunitat.
Senyor Ros, per acabar, tenen damunt de la taula ja algun plantejament de repensar de futur el funcionament dels canals d'Urgell?
Sí, sí, estem treballant amb nous cultius de valor també adquisitiu, perquè vull dir que no necessiten tanta aigua, però sobretot estem treballant perquè hem d'engegar el més ràpidament possible la modernització dels recs, que està sobre la taula, per poder començar, si convé, aquest any mateix o principis de l'any següent, amb la modernització de les primeres 11.500 hectàrees. I en aquests moments ja s'està fent el projecte executiu de tota la resta del canal.
Estem en un procés ja de ple de replantejament futur de com s'utilitza l'aigua.
Sí, i d'obligat compliment. Ja.
És una transformació molt profunda, senyor Ros, perquè pels qui no ho coneixem, és a dir, això que vostè ara està dient és un canvi radical al que s'ha fet fins ara?
Ho passa, que demanem que sigui considerat com una obra d'estat i no superi ni el 10% del que ha pogut costar la línia 9 del metro, per dir alguna
cosa. És a dir, no falta també la sensibilitat política per entendre-ho, això?
Sí, en aquests moments entenc que hi és, i cada dia més. Sé que en els propers dies hi haurà declaracions, ja ha sigut una trobada de la conselleria amb el Ministeri a Madrid, vull dir, necessitem fons europeus, que el govern d'aquí tindrà, i també l'aportació, doncs, bueno, del govern de l'Estat.
Doncs esperarem a conèixer els detalls d'aquest anunci o declaracions que es puguin fer. Senyor Ros, gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Ja.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. L'Amadeu Ros, que és el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell. També a aquesta hora podem saludar en Jaume Pedrós, que és responsable de regadius de la Unió de Pagesos. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Temíeu o esperàveu que es pogués produir una situació, una notícia com aquesta que hem explicat, per exemple, a l'entorn del canal d'Urgell, o també ho dèiem a l'informatiu, no?, a l'Ebre, que aquesta campanya de l'arròs arrencarà ja d'entrada amb la meitat de l'aigua que seria habitual?
Bueno, hem de comptar que a Catalunya, en general, fa 30 mesos que no plou. És una sequera molt extensa, que a part de Catalunya també està a molts llocs d'Europa, tant a França com a Espanya, i home, el novembre ja vam començar a tindre els nostres dubtes de com podríem acabar passant aquesta campanya. Per què? Perquè veiem les reserves molt fluixes, feia molt temps que no plou, i els pantanos estaven buits. Què passa ara? Perquè ha continuat encara pitjor del que pensàvem. I nosaltres ja vam ser sempre pessimistes de dir, ha de ploure molt però pugueu revertir, però els pitjors pronòstics s'han complert. I ara ens trobem de que afrontarem una campanya que amb tots els canals en general tenen una restricció molt forta d'aigua. El canal d'Urgell potser és una de les més importants o les primeres que he tingut en tema de rec, però totes les conques de Catalunya estan en molts refugis molt fosos, ja algunes estan per aigua de consum.
Clar, és que estem parlant que això té una incidència directa sobre collites que es veuran marmades o que potser no existiran. Estem parlant de fruita, estem parlant de cereals i tot el que té a veure amb el regadiu al país, no?
Home, podríem dir que a la zona de secà, degut a la sequera que hi ha, ja s'ha perdut una part molt important de la collita, perquè està molt avançada i ara ni que plogués costaria molt de revertir-ho. El rec, no havia passat mai això. Sempre el rec, pues, quan no plogué, pues, aplicàvem el rec i la cosa se solventava. Aquest any el problema és que no hi ha reserves. Jo també entenc que s'ha de tancar l'aigua per guardar-la per consum humà i bestiar, i després els arbres, pues, en lloc de regar cada 15 dies, pues, regaran molt més molt, amb dies més separats, però almenys l'arbre es morirà. Però, clar, el que sí que demanem a l'administració és que traigo alguna línia perquè el pagès ja ha fet el gasto, ha tirat la bona, ha preparat les terres i en molts llocs s'ha sembrat un cereal d'hivern que semblava que el salvaríem amb poca pluja, que s'han pogut salvar, però aquesta pluja no ha arribat. I, bueno, pues, el pagès ja ho està passant malament des de fa molt temps. No es guanya la vida dignament perquè les coses van com van i, home, si nosaltres el que volem és que al final el territori quedo amb gent, que no hi hem de marcar tots perquè no ens guanyem la vida, crec que s'hi ha de fer alguna cosa.
Clar. De fet, hi ha algunes regions espanyoles on aquestes ajudes ja s'han activat, i en canvi aquí a Catalunya, que ja fa uns quants dies, setmanes, que n'estem parlant, i per tant dedueixo que la situació ja es treballa des de fa temps, no acaba d'arribar, no?, aquest acord, o com a mínim aquest anunci. Creieu que esteu a prop de que es doni una ajuda d'aquestes característiques?
Nosaltres pensem de que... Bueno, l'administració normalment sempre va lenta, eh? I ara el que sí que tenim és convocada per dilluns una comissió, una taula agrària per parlar de la sequera, per parlar del tema de l'aigua, i a veure si els governants, doncs, una vegada... Jo crec que s'esperava una mica a veure què passava i a veure si al final, a l'abril, que és un mes que normalment porta pluges, a veure què passava. Però què ha passat? Pues que no han arribat. I tampoc el problema és que veiem que les perspectives pel maig tampoc no són bones. No porta un maig molt plujós com a vegades perquè diuen al baix que havia un raig. Pues no ho farà això, o almenys les previsions no són aquestes. I això, pues, bueno, ens provoca un malestar general, perquè al final nosaltres, la nostra collita, si no existís, pues no ens podem guanyar la vida i ens haurem de tirar la tovallola, baixar la persiana i plegar.
El cultiu, el regadiu a Catalunya, s'ha de replantejar, senyor Pedrós? O és una qüestió puntual, el que estem vivint ara?
Bueno, puntual, a veure...
Diu que els models climatològics a llarg termini diuen que sí, que efectivament el canvi de clima ha vingut per quedar-se, no?
Bueno, però nosaltres, al Canal d'Urgell, que som regant del Canal d'Urgell, tenim un rec de fa 160 anys. Poques millores s'han fet en 160 anys per millorar aquest rec. Jo crec que això ho havíem d'haver abordat potser uns anys abans. I, com ha dit abans el president, si això és una qüestió d'estat i volem que el territori, perquè al final no oblidem que tot el Canal d'Urgell, que ara quan passeu per aquí el cotxe es veu molt verd i sí, molt arbres i molt de verdó, abans era un desert, fa 160 anys era un desert. Clar, per què no és un desert? Perquè ara tenim aigua i podem regar. Però, home, jo crec que les sequeres o els problemes de sequeres s'han de combatre quan hi ha aigua. Perquè quan estem amb una sequera tan forta com ara, el dia a dia ens porta a pensar moltes altres coses i no ens deixa treballar pel futur.
Estem parlant de quantes hectàrees aquí a la zona dels canals d'Urgell, quantes hectàrees de cultiu es veuen afectades per aquesta falta d'aigua?
Primer pensàvem que quan hi havia el 50% de cereal d'hivern, que vol dir blat i panís, aquestes se podrien salvar per poca pluja que hagués fet. Ara pensem que de les 70.000, una part molt important, el 50% ja no es podrà ni sembrar ni salvar, i l'altre 50% que s'ha fet cereal d'hivern pensant que amb poca cosa passaríem, però també pot tindre una rebaixa molt important a la seva producció, perquè ara és quan necessita de veritat l'aigua, sí, i no tenim aigua, ni per donar-li uns recordors al blat.
I això pot tenir també conseqüències directament a la fruita, no?, que ara entraria en el seu moment.
Bueno, la fruita, clar, ara l'arbre està en plena floració, el sí, que és perera i pomera, que és aquí el que tenim més abundantment cap a la zona del Pla d'Urgell i l'Urgell. Clar, si veuen... La planta és molt, molt intel·ligent, no? I si veu que no té les reserves d'aigua suficients, el primer que farà és deixar anar el fruit, les flors a terra, no quallaran, i després ja farà un tema de subsistència, de que la poca aigua que caigui sigui perquè l'arbre no es mor. Sí. És molt trist, però és així.
Que això estem parlant que tindrà conseqüències en la collita i en la quantitat de producte que els qui estem a ciutat, per dir-ho d'una manera clara i que tothom ho entengui. Si vosaltres no cultiveu després a les botigues, a les fruiteries, als mercats, de producte n'hi haurà menys.
No només a les botigues, inclús les fàbriques de pienso, que abasteixen de menjar a molts ramaders, i es veuen afectades perquè el gènere, el que és el gra, no el trobaran. L'epidèmia es va dir que sort que els països podien treballar i podien abastir d'aliments els mercats. Clar, com que això és molt general, sí que els aliments vindran de llencigo, però, clar, el preu no serà el mateix, la qualitat segurament tampoc serà la mateixa, i això farà que la persona que vagi a comprar, doncs, ho troba tot més difícil.
Estem per arreglar, ja ho ha parlat del blat i del panís, també parlava el senyor Ros de l'alfals, per exemple, però a nivell de fruita, de què estem parlant?
Bueno, vol dir que si no hi ha fruita d'aquí, que la de Lleida és quasi bé el que abasta més a Catalunya, però haurà de vindre d'altres llocs, i això, bueno, jo entro una poma que en un dia surt de la cambra i és al mercat, i una altra fruita, que a vegades està un mes dintre un barco, que sàpiga quines condicions s'ha cobrat, crec que hi ha una diferència.
Però de quina fruita estem parlant, per exemple?
No, fruites que venen de l'altre cap de món.
No, però dic de les que teniu plantades aquí.
Aquí tenim algo d'os, no molt, perquè a la zona de l'Urgell, os, degut al clima, no hi ha mal, n'hi ha una part, però el més important és pereres i pomeres.
Pereres, pera i
tenim
poma,
més excés. I clar, la poma de Lleida, la pera de Lleida, pues, bueno, tothom la coneix, i a la millor, pues, aquest any no podrem abastir els mercats.
Confieu que aquesta declaració de zona catastròfica